Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 3 i 6 minuts. Benvinguts a Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, benvinguts i bones festes, eh? Si t'apropes ara a la ràdio gaudint d'uns merescuts, segur, dies de descans, benvinguts, benvingudes. Esports COPE, fins que siguin les 4 de la tarda, amb els destacats començant per recordar que el Barça ja no és líder de primera. Fregant al final de la primera volta, els blaugranes s'han deixat el liderat a la 18a jornada i amb el 5 punts de 21 que arrosseguen en Lliga. Recordeu com està ara mateix la classificació de primera? És líder l'Atlètic de Madrid amb 41 punts, segon el Real Madrid amb 40, tercer el Barça amb un partit més amb 38, el Madrid que té un partit més, però a més té pendent el partit davant el València, del dia 3 de gener. Atlètic de Madrid líder, 41 punts, segon Real Madrid amb 40, tercer Barça amb 38, atenció, quart l'Atlètic Club de Valverde amb 36. De tot això en parlarem avui, de què li està passant al Barça, del debat que hi ha sobre el bon joc, cert, davant l'Atlètic de Madrid, però també la falta de contundència a l'àrea per una altra derrota. Un Barça que ha demanat, és notícia d'avui, la cautelar per Dani Olmo. S'han trobat les parts per Dani Olmo i també per Pau Víctor, perquè segueixin inscrits, tot després de la denúncia del Barça contra la Lliga. També en aquest temps de ràdio parlarem de l'economia del Futbol Club Barcelona, un cop ratificat per l'Assemblea. L'acord amb Nike fins al 2038... Per què no hi ha xifres oficials? Parlen de 120 milions d'euros per temporada. És la solució a l'economia del Barça, als problemes econòmics del Futbol Club Barcelona? D'això en parlarem. Sentirem Hansi Flick dient que no està preocupat, també el capità Rafinha assegurant que moltes vegades vol jugar malament i guanyar. La primera part del programa, la portada per tota l'actualitat densa, veritat, del Futbol Club Barcelona. I després, l'Espanyol, on Manolo González continua tot i una nova derrota, per la mínima, a Les Palmes. Us venim explicant, ja des de fa dies, que Manolo González segueix a la banqueta del conjunt blanquiblau. Un Espanyol que continua en zona de descens és avantpenúltim amb 15 punts. Per veure la part positiva, que només està a un de la permanència. El que té per davant, Leganés i Valladolid. Partits importantíssims. El Girona se'n va de vacances amb la 8a posició de la Lliga, 25 punts a 5 de les places europees, i pensant el conjunt de Mitchell en el mercat d'hivern, en el Mercato. Fora del futbol, destaquem el debut amb derrota de Moncho Fernández a la banqueta del bàsquet Girona. Derrota 77-74 a la pista del Breogán, i els catalans queden cues, segueixen cues, però ja a dues victòries de la permanència. També és notícia el Joventut de Badalona, que s'ha ficat en posicions de Copa després de la quarta victòria als últims 5 partits de la Lliga Endesa. Tot això és notícia, desenvolupem de seguida, però ens agrada interactuar entre vosaltres i nosaltres. Com? A través de la xarxa social X. Som @esportscope. Estem preguntant 3 enquestes. Enquesta Barça, enquesta Girona, enquesta Espanyol. Enquesta Barça. Veieu el Barça capaç de recuperar el liderat de primera? Pregunta directa. Sí o no? Guanya el no amb el 64% de les respostes. Enquesta Girona. Si fóssiu Quique Cárcel, és a dir, el director esportiu del Girona, al mercat d'hivern fitxaríeu un defensa, un migcampista o un davanter? Opció destacada, 54% de les respostes. Així ho entenen, un davanter. I l'enquesta Espanyol, preguntem, esteu d'acord amb la confiança del club en Manolo González? Sí o no? Aquí, de forma destacadíssima, guanya amb el 72% dels vots el sí. Esports Cope, Jorge Martínez a la sala de màquines, Eduard Badí a la coordinació i a la producció, us parla Albert Díez en 60 segons. Recordem el partidàs a Montjuïc, la victòria del nou líder, l'Atlètic de Madrid, 1-2 davant el Futbol Club Barcelona.
Hola, que no me dejas elegir el taller que yo quiera. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Todo preparado para que ruede la pelota. Pulgar al aire desde Burgos, Bengoechea, lo tiene de los porteros. Va a sacar de centro Griezmann, toca el balón.
Llegar para Pedri, lleva la bola Pedri, se va a meter Pedri, la deja para Lewandowski, tremendo, solamente para Pedri, gol, 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 gol. Ahí están los jugadores hacia el vestuario. Antonio, Elena, Elena.
Se la queda de Paul, que puede dejar solo a Julián. Le va a medir a la carrera. Él solo contra los centrales. Se incorpora Gallagher. Julián la pone atrás. Se gana para Griezmann de Paul. Gol, 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 gol.
¡Vamos!
Gol, gol, gol. Gol, 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 gol.
Qué bien la pegada, ¿eh?
Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Rafinha recibe de Pedrillo, está Rafinha, Vaselina, al travesaño. Rafinha a la parte superior del travesaño.
Ojo que va a correr el Atlético de Madrid, que quiere salir a la contra, puede ser la última del partido y la última del año. De Paul arriba para Molina, solo Sorlo, Molina, Sorlo, Sorlo, Molina, Sorlo. Gol, 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 gol.
Otra vez increíble, ¿eh?
Entrando, la saca el Atlético de Madrid y final.
En el último minuto.
En el último minuto ha ganado el Atlético de Madrid, que como decía Rubén, tiene ahora mismo 41 puntos y un partido menos que jugará contra Osasuna.
I és líder de primera al conjunt matalassé. Lliga de 3, Atlètic de Madrid, Real Madrid, Barça. Propera estació pel conjunt blaugrana, 4 de gener, 7 de la tarda, la Copa Barbastro.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
preocupado, sino es que es el pasado. Tenemos que concentrarnos en los próximos partidos en casa y tenemos que ganar cada partido. No estoy preocupado de mi plantilla, porque mi equipo sabe jugar muy bien y no estoy preocupado de esto. Como ya comenté, el equipo está funcionando, ahora este es nuestro estándar y esto será nuestro estándar.
Es És la veu de Hansi Flick, del tècnic del Futbol Club Barcelona, que, a diferència de contra el Leganés, tot i estar sancionat, sí que va fer la roda de premsa postpartit. Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert, què tal?
Com està el Barça? Ja en fred, després de perdre el liderat, un liderat que, calendari en mà en aquesta Lliga de 3, li costarà, bàsicament pel calendari, recuperar el conjunt blaugrana.
Clar, ara mateix tenen, bueno, ja ho sabeu, ho esteu recordant, és tercer el Barça amb 38 punts, el Real Madrid és segon amb 40, un partit menys, i l'Atlético és líder, primer, amb 41 punts i un partit menys. El divendres 3 de gener, a les 9 de la nit, juga el València-Real Madrid i l'Atlético-Villarreal, l'altre partit que li falta als del Xolo, cap al 26 de gener. Si guanyen els seus dos partits, es posaran amb més 5 i més 6. Així que, respecte al Barça, hi hem de mirar els duels directes, també, pensant, evidentment, en que no perdessin punts pel camí. Si perden és diferent. Però si no perden, es troben ja el 9 de febrer al Real Madrid contra l'Atlético de Madrid, al Santiago Bernabéu. L'altra vegada, recordeu, el Metropolitano van quedar 1-1. I després el Barça s'enfronta a la jornada 28, ja cap al final, a les 10 últimes jornades, s'enfronta a l'Atlético de Madrid, al Metropolitano. Parlem molt del que el Barça ha jugat molt fora de casa, però encara li queda el gran estadi per visitar, que és el del Metropolitano, el de l'Atlético, cap a la jornada 28. I a la jornada ja 35 tenim el Clàssico a Montjuïc. El Barça va guanyar al Santiago Bernabéu 0-4, però cap al 11, més o menys cap al 11 de maig, tindrem el Barça-Real Madrid. Així que són els partits que manquen i els duels directes on Hansi Flick, si arriba tot igual amb aquesta distància, si es posen amb més 6 i més 5, doncs els duels directes que s'ha de vigilar. Igualment, la plantilla del Barça, el que consideres que ara va bé aquest reset, parar fins al dia 29, diumenge 29, no tornen els entrenaments, aquest diumenge, que serà amb la jornada de portes obertes al Johan Cruyff, amb l'entrenament obert que fan tradicionalment per Nadal. Pedri ja deia ahir a la nit a una piulada a Twitter: tenemos que convertir esta rabia en gasolina, volver con las pilas cargadas. Deia que anirà bé aquesta aturada per estar amb les famílies i que a ells mentalment els hi anirà bé. I Dani Olmo també deia que volveremos más fuerte, no tengáis ninguna duda. Força Barça deia, Força Barça sempre deia Dani Olmo. Són missatges que han traslladat, però és el que pensa la plantilla, que va bé aquest reset, aturar. Hi han coses que no han sortit bé, sobretot en Lliga, després de 3 derrotes seguides, i el millor és això, arribar a l'aturada i tornar ja al gener. Compte, perquè és la visita a Barbastro, el primer. Després d'aquests partits és la visita a Barbastro a Copa del Rei, que és a partit únic. Barbastro, Barça a les 7 de la tarda, dissabte 4 de gener, i a partir d'allà, doncs, a remuntar.
Missatge de no preocupació del tècnic del Barça, Hansi Flick, i el capità. Què diu el vestidor? Què diu el capità Rafinha?
Creemos en el trabajo que está siendo hecho. Aún queda media liga prácticamente, entonces tenemos que enfocarnos en trabajar y buscar los mejores resultados posibles. Pero muchas veces yo prefiero jugar muy mal y salir con la victoria. Una lástima lo que pasó, jugamos bien pero no ganamos.
El debat del joc i els resultats. Analitzem tot plegat amb Àlex del Mas. Àlex, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com anem?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. I tu?
Doncs molt bé, també, esperant ja aquests dies, que sempre fan il·lusió, i també seguint molt l'actualitat del Barça.
Ara sentíem el capità del Barça, Rafinha. A tu et val jugar bé, no perdre la identitat, tot i la derrota?
A mi em val, sí em val, perquè al final mantenir la identitat és el que et donarà l'èxit del futur, no? És a dir, jo prefereixo mil vegades jugar bé, tenir una identitat, tenir unes bases futbolístiques sòlides, que no tot el contrari, que no només el resultat sense tot això, perquè al final és una cosa que et pot donar l'èxit a curt termini, però a llarg termini sempre te l'acaba donant el joc i les bones estructures, i més en el cas del Barça.
Com s'explica aquest 5-21 del Barça que impedeix que continuï líder de primera?
Mira, jo crec que té diferents derivades. Per una part, i no podem obviar que hi ha un tema futbolístic, és a dir, davant de l'Atlético de Madrid es van recuperar moltes de les coses que s'havien deixat de fer, no? És a dir, el Barça havia perdut no només la intensitat, sinó la intensitat i la coordinació en la pressió alta, l'altre dia la recupera. El Barça havia tingut molts problemes en sortida de pilota, l'altre dia. És difícilment avaluable perquè l'Atlético es va tirar endarrere, però sembla ser que també la va millorar. El Barça estava atacant en posicional bastant malament i l'altre dia va atacar molt bé. És veritat que a través de la pressió, a través de la pressió que et va donar Gavi, Fermín, Nadal, i no a través del talent, però vaja, va haver-hi millora. I després hi ha el tema físic, per mi, indubtablement. El pic de forma del Barça va estar clarament enfocat al principi i ara doncs havien de venir les corbes. És veritat que potser s'està excedint massa en el temps, però crec que era... entrava dins de l'esperable que el Barça baixés una mica el nivell.
Avui, Àlex, estem preguntant a la xarxa social X, a @esportscope, si el Barça recuperarà el liderat de primera. Tu com ho veus, això?
Jo crec que sí, jo sóc optimista, eh? És a dir, jo havia dit aquestes setmanes que era un moment d'entrenador, sí, perquè és veritat que tots els rivals, i aquesta és una altra de les raons del que em comentaves abans, no? Que tots els rivals sembla que li han trobat una mica la manera de jugar, és a dir, per tancar el fora de joc, per pressionar el...
Sí.
Era un moment d'entrenador, i jo davant de l'Atlético vaig veure alguns matisos interessants, com aquest que et deia de la pressió, com que l'extrem esquerre, que era Fermín, ja no va estar tan tancat, sinó que va estar més obert, i per tant això em fa ser optimista. No estic preocupat per la diferència de punts, eh? És veritat que ara pot semblar doncs, que siguin molts, però han de passar moltíssimes coses. Queda molt any. No oblidem que el Barça té una situació de privilegi a la Champions que no tenen ni Atlético ni Madrid. El Madrid segur que haurà de fer l'eliminatòria del play-off, l'extra, veurem l'Atlético, però no. És a dir, si el Barça és capaç de recuperar aquestes coses que et deia i seguir la línia de l'altre dia, tornarà a estar dalt i jo confio que pugui guanyar la Lliga.
Més notes positives, com a mínim, jo ho veig així, a veure què en penses tu, del partit de l'altre dia. Gran primera meitat, partit, jo no li recordo un partit igual a Pedri, poques coses més ben fetes es poden fer en un partit de futbol, carregant l'equip a l'esquena, i el pas endavant de Gavi, que és molt important.
Sí, jo tampoc li recordo. Per mi és el millor partit de Pedri. Per mi, jo et diré més, per mi és el millor migcampista d'Europa ara mateix a l'actualitat, per una cosa molt específica. Perquè Pedri et pot fer les dues coses. És a dir, et pot organitzar en aquest rol d'organitzador, de posar-se al costat de Caçador i d'alguna manera organitzar-te el joc, i et pot fer el que va fer davant de l'Atlético de Madrid, que és ser més mitja punta, no? És a dir, l'altre dia, com et deia abans, l'Atlético de Madrid va fer un bloc mig baix, no? I per tant no tenia massa sentit que Pedri anés al costat de Caçador a organitzar el joc, perquè ja fluïa per si sol. El necessitava entre línies, i ell ho va interpretar a les mil meravelles. No només això, sinó que va fer mal, va liderar, va fer el gol, va generar moltíssim. És a dir, gran notícia. També molt bona notícia, estic d'acord amb el tema Gavi, perquè tots plegats teníem algun dubte, no?, de que si podria recuperar el seu nivell, de si seria important, de si realment li agradava Flick, en quin rol, i vam veure que la posició de mitja punta és veritat que és diferent a Olmo, jo crec que no té tant nivell com Olmo, però sí, des de la pressió, de l'energia i de la intensitat, pot ser molt beneficiós per l'equip.
Molt bé. I després es dona una situació, dic respecte al Barça, el Barça ara ha viscut en el liderat, és a dir, mirant pel retrovisor. Això entenem que ho sabrà gestionar tant l'equip com Hansi Flick, sobretot, perquè ara és ell el que persegueix l'Atlètic de Madrid i Real Madrid, si entenem, jo veig que sí, que serà una Lliga 3.
Sí, serà una Lliga 3, coincidim. Jo crec que si alguna cosa ens ha ensenyat Flick és que sap gestionar molt bé els moments de pressió, els moments de vestidor. Jo confio en que ho farà. És evident que no ho sabem encara, no?, com reaccionarà l'equip, perquè, com bé deies, no s'ha trobat en aquesta situació. Però vull pensar que sí. També el fet de començar l'any amb expectatives més baixes crec que pot ajudar en tot això. I sobretot el calendari. Crec que els dos rivals tindran un calendari més carregat que el del Barça i això el pot ajudar.
Molt bé, Àlex. Doncs no et molesto més. Acaba de fer les compres que siguin necessàries per aquests dies. Cuida't molt, gaudeix amb família i gràcies, com sempre, pel teu temps, eh?
Al contrari, gràcies a vosaltres i un plaer sempre.
Una abraçada. Àlex Delmas, avui aquí a Esports Cope. Seguim, tenim més coses.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Sabido que... 3 de la tarda.
tarda, 24 minuts. Seguim fent ràdio esportiva aquí a COPE Catalunya i Andorra. Víctor, dues carpetes que hem d'obrir. La de Dani Olmo, que mai es va tancar, fruit d'aquesta denúncia del Barça contra la Lliga. Avui s'han vist les parts en aquest intent del Barça que continua inscrit ell i també Pau Víctor demanant la cautelar.
A les 10 del matí, el jutge mercantil de Barcelona, i per primera vegada, perquè és el mateix jutge que va concedir la cautelar a Gavi, que Gavi segueix jugant avui dia gràcies a la cautelar. Doncs per primera vegada aquest jutge ha permès que estigui la Lliga present. La Lliga ha enviat des de Madrid advocats que han pogut dir la seva. Per què? Doncs també hi ha un rerefons. La Lliga, i això ho reconeixen des del Barça, ha rebut pressions a la comissió delegada de l'Atlético de Madrid, de l'Atlético Club i del Sevilla, doncs per aquesta inscripció d'Olmo, doncs que la Lliga mirés bé què estava passant amb la regla 1-1, que com pot ser que el Barça, deia per exemple l'Atlètic Club, vagi a per Nico Williams quan ni tan sols el podien inscriure, que Dani Olmo tampoc el poden inscriure, llavors la Lliga el que li ha dit a la porta és, ara parlem d'això, doncs, que per exemple el bonus de Nike no el pot utilitzar ara per arribar a la regla 1-1. S'han reunit a les 10 del matí, s'han vist, i el que espera el Barça és que divendres 27, que és quan sortirà la resolució, li concedeixin la cautelar a Dani Olmo i pugui jugar Dani Olmo gràcies a la cautelar, igual que Gavi, emparant-se en el dret de Dani Olmo com a jugador a jugar al futbol. Recordem que el contracte de Dani Olmo diu que si no es pot inscriure pot marxar lliure, a més rebent una indemnització i marxar qualsevol equip de franc. Què passa si no es concedeix aquesta cautelar? Doncs que el Barça té diversos plans. El primer, cobrir els 60 milions d'euros que manquen per la regla 1-1 amb inversors. I el segon seria un aval personal o de la Junta, que per cert avui, és de fa menys de mitja hora aquesta notícia, el Barça ha comunicat que hi ha un nou directiu que es diu Cisco Pujol, ve de Lleida i té doncs, experiència, ha estat de 8 anys president del club esportiu Almacelles. Així que incorporar un nou directiu, veurem si també porta calés per un possible aval.
La realitat esportiva del Barça, que es barreja amb l'econòmica, ha ratificat aquest acord amb Nike fins al 2038.
Sí, que quan acabi portaran 40 anys Barça i Nike i junts, 85% dels vots van votar a favor, van votar 488 compromissaris i 419 van votar a favor d'aquest contracte, sense dir les xifres són un contracte de fins al 2038 de 1.700 milions d'euros, el Barça cobrarà els últims 10 anys, del 2028 a 2038, 120 milions d'euros l'any, ara estava cobrant 60 milions i passa a cobrar això, a més de tot això, el Barça ja no tindrà penalització per no guanyar títols i el Barça femení, si guanya títols, tindran bonus. I d'aquest bonus per firmar amb Nike era de 150 milions d'euros, que la Lliga no ha deixat utilitzar aquests 150 milions d'euros per inscriure ara mateix a Olmo per arribar a la regla 1-1. I per cert, per últim, deixa'm dir-te, Albert, que va reconèixer Joan Laporta, que ara l'escoltarem a l'assemblea, que hi havia un mediador, que la relació amb Nike estava tan malament que van utilitzar la figura d'un mediador, del senyor Dane, que es van portar gairebé el 2% de comissió, és a dir, més de 30 milions d'euros de comissió. Escoltem Joan Laporta a l'assemblea de dissabte.
Perquè avui els hi puguem presentar a vostès el millor acord de la història en roba esportiva en el món del futbol. Penseu que Nike tenia contracte fins al 28 i ens deien, és impossible. Nosaltres pensàvem que era un contracte que estava desfasat i s'havia de millorar. Però també el que fa és refermar que el Barça ha tornat a la primera línia mundial i que a més doncs, ho fem tot consolidant una situació de lideratge a la indústria de l'esport.
Per cert, es queda Nike, ho va anunciar a la porta, a la llotja 20 més important del futur Camp Nou, doncs, evidentment, és la marca que va estesa al Barça, doncs es queda Nike aquesta llotja a París.
Vinga, intentem desxifrar el contracte de Nike i també, a veure si aquesta és la solució per l'economia del Barça. Ens escolta un bon amic d'aquesta casa, un gran economista, Marc Síria. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Tot bé? Aquestes festes que comencen o que han començat, perquè a vegades a finals de la setmana passada la gent ja comença amb tots aquests àpats, festivitats, qui pot gaudir de dies festius. Ho portes bé de moment?
Sí, la veritat és que m'enganxes al despatx, sí. Però són dies que treballo molt bé, perquè no hi ha ningú aquí, i són aquests dies que per tancar carpetes van molt bé. O sigui, que em passaré aquí al migdia i després sí que per la tarda ja... família.
Molt bé. La carpeta lligant temes econòmica del Barça es tanca amb aquest acord ratificat per l'Assemblea amb Nike fins al 2038 o hi ha lletra petita entremig?
Bé, la carpeta econòmica del Barça segueix sent molt, molt feble, no? La prova és que no podem inscriure a Olmo encara que haguem subscrit aquest acord amb Nike per fer uns bullets ràpids o uns punts A mi em sembla objectivament el millor acord de la història de merchandising amb el, en tema patrocini, és evident. Si les xifres són les que s'han publicat, perquè no les sabem pel club, per una mena de clàusula de confidencialitat no la sabem, però si són les que s'han filtrat, objectivament és el millor acord amb aquesta matèria. La segona bona notícia és la preservació de la propietat de BLM. Recordem que BLM, que és tot el merchandising propi que fa el club i que treu aquestes sensacionals col·leccions retro, fa associacions amb Spotify i Nike per treure, per exemple, la col·lecció de Coldplay o la col·lecció dels Rolling Stones, doncs això es preserva, el 100% segueix sent propietat del club. Jo crec que això és un encert. I el pro, no? Doncs el pro, per mi hi ha dos pros molt greus. El primer és la durada del contracte. Perquè et facis una idea i es faci una idea de tothom que ens escolta, la inflació en el món del futbol és d'un 7% anual. Què vol dir? Que el meu cost, el que em costa fitxar un jugador, el que em costa renovar un jugador, etc., cada any s'encareix una mitjana d'un 7%. I, per tant, en valors reals, dintre de 6 anys tornarem a estar amb un problema en què no serà ni el millor acord de la història ni guanyarem més que altres competidors. Ja s'hauran actualitzat aquests contractes de patrocini. Encara que el president va dir que hi havia una fórmula d'actualització d'aquest contracte, no sabem ni com es farà. No? I la segona, que per mi és molt greu, és el fet de l'aparició d'un intermediari. No? Un intermediari amb una relació amb un proveïdor de fa 30 anys, amb el que perfectament coneixes el proveïdor, amb el que amb dues parts tenen executius que poden arribar a aquest acord, doncs jo crec que l'arribada d'un tercer és una molt mala notícia pel Barça i una molt mala notícia pel model de gestió del club.
Sí, és evident que el cost de la vida no es podrà repercutir en un acord tancat fins al 2038 i entenem que el que ha volgut aquesta junta directiva és, independentment de com li pugui anar al club en tots aquests anys, que són moltíssims, que li pot anar a millor, però també pot anar malament, assegurar-se una injecció econòmica important de 120 milions d'euros per temporada.
Sí, el que dius és cert. El que passa és que en valor real de diner, dintre de 6 anys estarem cobrant menys que avui. No? I aquesta és una realitat. Per tant, tenim dues alternatives. O que hi hagi una fórmula d'actualització d'aquest contracte, o dintre de 6 anys haurem de seure amb Nike i tornar a veure com podem accedir de nou al millor contracte de la història, que crec que és el que el Barça mereix, eh? Que crec que és el que el Barça mereix, tenir sempre el millor contracte de patrocini de merchandising. Per tant, aquí hi ha les dues vies de com podem solucionar-ho. Pensem que fins al 2038 estem acabant aquesta legislatura més dues més. O sigui,
clar,
els propers 12 anys, que seran potser dos governs diferents en el club, en aquesta part està absolutament lligada, diguéssim, i tancada respecte al proveïdor. Bueno, jo crec que el tema de la durada del contracte, igual que vam dir el 2017, que era una durada molt llarga, doncs ho hem de dir igual, no? Jo crec que una durada entre 6-8 anys, que és el que molts clubs estan signant, doncs hagués sigut millor.
Hauríem de saber, dins d'aquesta confidencialitat que també entenem entre el Futbol Club Barcelona i la marca, si hi ha lletra petita, si una nova junta directiva té potestat i fins a quin punt per renegociar aquest contracte, si efectivament amb el cost de la vida passats uns anys, digue-li 4, 6, 8, un temps raonable, el club pot renegociar i en quina mesura aquest contracte amb Nike. Estaria bé que això el club ho expliqui. És una injecció econòmica importantíssima de forma directa, però és la solució als mals econòmics del Barça? És a dir, l'aficionat, el soci ha de pensar, ja està, ja estem bé econòmicament, o no és així?
La prova del no és així és el tema
no poder inscriure no? Dani Olmo, sí. Clar, però això és, també és cert que això acaba de passar i la inscripció de Dani Olmo s'ha de resoldre ara. Jo et dic a partir de l'estiu, per exemple.
Doncs a partir de l'estiu tindrem, jo crec, un problema afegit, si no som capaços de resoldre, perquè aquí principalment, perquè tothom ho entengui, el principal mal de tot això és l'activació de la part de Barça Studios per 408 milions d'euros i després la incapacitat, la no possibilitat, etc., de trobar acompanyants a viatge de socis que s'incorporin al projecte. No? Llavors, això en el balanç pesa perquè encara tothom ho tingui clar, l'auditor fa l'esment i a més fa una salvetat sobre les pèrdues produïdes precisament per aquests impagaments dels sols dels estudios, però estem davant d'un problema de més de 200 milions d'euros. No? I això el 30 de juny, el 30 de juny hem de ser capaços d'ingressar 100 milions d'euros en aquesta societat, en la societat de Barça Estudios. Per què? Per evitar que hi hagi un deteriorament tant de la part venuda, per dir-ho d'alguna manera, d'aquella que no s'aconseguirà el soci, per tant no s'aconseguirà liquidesa, entrada de nou patrimoni financer, com la part que tenim vinculada al balanç amb aquesta valoració de 204 milions d'euros, que és el 51% que el Barça té, 208, perdó, que el Barça té incorporat al seu balanç. Clar, això immediatament ho hauries de deteriorar i això et portaria a una situació de pèrdues comptables, doncs això, de més o menys 200 milions d'euros. Trobar aquests 100 milions d'euros, fer una estratègia digital amb professionals contrastats i contrastables i ser capaç de desenvolupar aquest negoci i trobar socis de primer nivell que t'acompanyin és el gran repte. Si no, el 30 de juny tindrem un problema econòmic molt greu produïda per aquest, diguéssim, no entrada de socis a Barça Estudios.
Al final, t'ho pregunto, Marc, perquè l'aficionat el que vol saber és si el Barça en algun moment, i sobretot quan, podrà fitxar sense problemes, sense haver de vendre jugadors, podrà anar a fitxar una gran estrella mundial si és que ho necessita.
El cert és que el Barça és una màquina, una potència brutal de generar ingressos. O sigui, generar 800 milions d'euros anualment, sigui quina sigui la condició de l'equip, del primer equip masculí, sigui quina sigui quasi la condició de com a club a nivell d'estadi, etcètera, i seguir, ser capaç de seguir generant aquesta brutalitat d'ingressos, això on et porta a, escolta, si soluciono els reptes que tinc en la part estratègica, no? Sobretot en aquesta part que he activat, que és la part digital, i sóc capaç de ser més eficient amb la part estructural, jo crec que tornant a l'Spotify Camp Nou posem que sigui... Bé, ja no sabem quan és la data.
Perquè, no tenim data. Mai hem sabut la data real, eh?
Clar, també ho hem de dir. Mai l'hem sabut.
Mai l'hem sabut.
Doncs, clar, què et porta això? Doncs aquesta temporada, aquest exercici econòmic, la veritat és que pinta un exercici econòmic des del punt de vista financer doncs molt preocupant, perquè tens la part de Barça Estudios menys la part que seguiràs no cobrant de match day pel fet d'estar a Montjuïc. Per tant, el repte és tornar el abans possible a Spotify, netejar la part de Barça Estudios, encara que sigui a nivell de pèrdues, si al final no s'aconsegueixen aquests socis, i a partir, des d'un punt de vista financer, si ets capaç de seguir mantenint un nivell d'ingressos, incrementar aquest nivell d'ingressos, doncs a partir de la temporada següent doncs hauríem de ser capaços de generar certa caixa per fer front a fitxatges. Però hem de tenir en compte una cosa molt important, i és que el préstec de l'Spotify Camp Nou també s'ha de començar a pagar. O sigui, a partir del novembre d'aquest any hem de començar a pagar els venciments al bono, i el 2028 tenim un venciment de prop de 600 milions d'euros. Tota aquesta part estructural també s'ha de refinançar. Llavors, són molts reptes. Jo tinc molts dubtes a nivell de gestió, de tenir la suficient, diguéssim, el pla de negoci ordenat per poder-ho fer, perquè són 3-4 reptes que si a nivell econòmic no assolim, ens costarà molt fitxar, moltíssim fitxar, i jo crec que hem de ser, bueno, a mi m'agrada ser molt honest, jo sóc soci del Barça, intento mirar-me les comptes per davant, per darrere, possibilitats, etc, i hem de ser honestos amb que o canvia radicalment part d'aquest model de gestió, no serem capaços.
Ara estic pensant que sort que ha signat el Barça aquest acord amb Nike de 120 milions d'euros. No són xifres oficials, perquè, insisteixo, el club no les dona, però sí que sembla que és una realitat. 120 milions d'euros per temporada fins al 2038. Molt bé, Marc, economia de butxaca per un 23 de desembre, avui dilluns. T'agraeixo, com sempre, el teu temps. Cuida't molt, bones festes, bon Nadal i anem parlant.
Igualment a tothom que ens escolta. Tu també, Albert, una abraçada i parlem aviat.
Molt bé, Marc, que vagi bé. Gràcies al Marc Síria. Ara un consell que ens porta aquí a Esportscopi el Joan Batllori.
Atenció amb això. Sabeu que la Fórmula 1 aterrarà al centre de Barcelona del 15 al 22 de juny? El Fórmula 1 Fan Festival portarà la diversió del circuit a Plaça Catalunya, amb un fan village ple d'activitats per grans i petits. Concerts, esport, cultura, gastronomia... Reserva ara la teva entrada pel FanVillage a circuit.cat.
I ara, informació de l'Espanyol aquí a Esports Cope.
Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de...
Sí, perquè no és un equip mort. Si no, tu, al millor seria jo el que... Al millor marxaria jo. Jo no vull estar a un puesto per estar. Jo, si veies que l'equip no hi creu, no hi va... El que volem fer no és trasllada al camp, marxaria. Jo sabia que la temporada seria fotuda. De fet, us ho dic sempre. La temporada és complicada, i no per nosaltres, per molts. Però, hòstia, també que et vingui algú de cara, que penso que en tota la Lliga no ha vingut ni un puto partit de cara, que et vingui un dia algú de cara, hòstia, també s'agraeix una mica, perquè és que anem lluitant sempre com contracorrent una mica.
És Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol. No va poder guanyar les Palmes. Com a mínim se sent fort o confiat per seguir a la banqueta del conjunt blanquiblau, que, d'altra banda, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
És el que vens explicant des de fa dies.
Sí, sí, senyor. Ara que ha caigut Baraja, ja només aguanta ell, eh? Manolo González. El club, és a dir, la direcció esportiva i la propietat xinesa, mantenen la confiança en Manolo González. No s'ha posat en dubte la continuïtat de l'entrenador, tot i que els resultats, evidentment, no acompanyen. I ara estem davant un terrible escenari. Els dos primers partits, els dos propers partits de l'any vinent a casa, de manera consecutiva, visites a Leganés i Valladolid, així que Manolo, evidentment, allà tindrà les seves finals. En el club no tenen marge salarial per fitxar i mourà la plantilla perquè algú surti i així poder incorporar com a mínim un davanter. Es prefereix millorar la plantilla en lloc, lògicament, de gastar diners en acomiadar Manolo de manera precipitada. I un obert no compta, haurà de marxar. Salvi fa dues setmanes que quasi no entrena per unes molèsties al turmell i se li busca una sortida. Bèliz no té nivell i el podrien tornar al Tottenham. I veurem què en sabem de dos homes amb problemes físics. M'explico. Cardona, curiós el seu cas, tolerància poqueta al dolor, l'altre dia, doncs, amb unes mínimes molèsties no va jugar, i Fernando Pacheco. El porter té una lesió crònica a un turmell, en la seva decisió està si passa o no pel quiròfan. Si ho fa a principis d'any, el club el donaria de baixa de llarga durada i podria tenir marge per fitxar. Es pot fitxar qualsevol jugador, sigui porter, davanter, extrem, defensa o migcampista. La gran notícia d'ahir és la tornada d'un home que pot ser important a la segona volta, com és Edu Expósito. L'equip, com bé deies abans, torna a la feina el dilluns a la tarda.
A veure si fa neteja l'Espanyol i arrencant el nou any amb aquests dos partits importantíssims, Leganés i Valladolid pot començar a sumar punts. Part positiva, que només està a un punt de la permanència amb tot el que li està passant al conjunt blanquiblau. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Benvingós.
Benvingat.
Benvingosa.
Benvingata.
Si vols un gos o un gat, adopta. T'esperem al centre d'acollida d'animals de companyia. Informa-te'n a barcelona.cat/adopta. Ajuntament de Barcelona.
Tarda, 43 minuts. A veure què estan fent avui Josep Maria Minguella i Poli Rincón. Minguella, bona tarda.
Bona tarda. Jo sí que dinant en aquesta hora.
Ja ho he intuït, t'he escoltat.
Això de l'Espanyol...
Bon profit.
I el Manolo, i sí. El Lasal, i el Leganés, i tal. Al final no. Vaig a dinar perquè, si no, que arribaré a l'hora de sopar.
Sí, és cert, és cert. Poli Rincón, Poli, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre. ¿Todo en orden?
Todo en orden, aquí haciendo la pre-nochebuena.
Bueno, sí, es que esto ya no para. Se ha levantado la mano y se ha abierto la veda. Esto hasta el 7-8 no, esto ya no para. No,
no, tal cual. A mí me ha llegado ya toda la familia, te puedes imaginar.
Imagínate.
Los nietos que tengo, con todo el lío.
Madre
y
mía.
Los que van hasta después de Reyes, imagínate todo el panorama.
Bueno, Minguella. Minguella, ¿al Barça tornará a recuperar el liderazgo de primera, sí o no?
Sí, un año.
Algún tres. Año. Yo digo que esta temporada.
Aquest any no crec.
No.
No crec, home. No hi ha jugadors, no hi ha golejadors, si no fan gol, els altres no els fan. Hi ha molts nanos joves que li falta experiència, i tens davant el Madrid, que està molt potent,
sí.
I l'Atlètic, però llavors és molt difícil. Tant de bo m'equivoqui i l'últim dia de Lliga siguem al davant, però em sembla que aquesta Lliga està molt complicada.
Poli, en una Liga de 3, ¿va a volver el Barça a recuperar el liderato?
Mira, yo creo que no tiene que ser importante recuperar el liderato. Yo creo que hace un mes, estábamos pensando que la Liga ya estaba sentenciada, que el Atlético de Madrid no tenía, por ejemplo, que va el primero ahora mismo, ninguna posibilidad de poderse acercar ni siquiera. Y ahora resulta que el primero está el Atlético de Madrid, el segundo y el tercero está el Barça. Pero eso no tiene que ver, queda mucha Liga por delante, quedan muchos meses, quedan muchos partidos. Y queda sobre todo lo más importante, que es la Champions.
Claro.
El Barça ahora mismo ya está clasificado entre los 8 primeros, los otros dos equipos, por ejemplo, no. Pero, evidentemente, ahora mismo el que tiene, yo creo que el que lo tiene mejor es el Barça. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Liga sigue ahí y en la Champions está clasificado. Si todo esto, cuando llegue en febrero, marzo y a partir de ahí... Dime.
No, digo, yo estoy de acuerdo que... Bueno, acepto tus palabras, pero un equipo que pierde los tres últimos partidos en casa, mucha facha de campeón no tiene.
No. A ver, yo te entiendo a ti. Si te entiendo, perfecto. Pero escucha, si hablamos antes de que jueguen estos dos partidos, como tú dices, o estos tres partidos, que son los peores que ha tenido, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, José? Del equipo mejor de la Liga, el equipo con más profundidad, con más calidad, con las llegadas, desde la media que llevaba de goles, salía 4 goles por partido. Entonces, claro, esto todo depende en el momento que le cojas, puedes decir una cosa. Pero hay una cosa que sí lleva razón, José María. Es que tienes más de lo que podamos ver en estas situaciones para poder competir, para, como tú bien dices, ganar la Liga o ganar la Champions. ¿Qué tienes más? Eso es lo que tenemos que saber.
Sí, lo que sorprende mucho, Poli, lo digo desde aquí, es sorprendió ese inicio del Barça, todo le salía bien, ponía un jugador del final, todo le iba perfecto, y esta caída no sostenida del Barça con un 5 de 21. Es que una cosa es que vayas perdiendo, que se puede llegar a entender. Cargas de esfuerzo, no puedes mantener ese nivel, depende de los rivales a los que te enfrentes. Pero es que un 5 de 21, es que además, casi te digo que tienes que mirar que por detrás viene el Athletic Club, que está a 2 puntos del Barça.
Sí, pero tú tendrás que estar de acuerdo conmigo en una cosa. Que escúchame, a lo mejor lo que no era normal era lo que estaba haciendo el Barça.
No, seguro que no era normal.
Claro, entonces a lo mejor ahora mismo lo que estamos viendo es una realidad. Yo lo que a mí me sorprendió es que el Barça, fíjate, me estáis hablando de que en los últimos 5 partidos, 21 puntos, todo lo que tú quieras, y ahora resulta que está a 2 puntos del primero. O sea que entonces tampoco está tan
mal,
¿no?
Con lo que llevaba del arranque.
Claro, José, eso es lo que te digo.
Luego se ha caído este equipo. Este equipo le han visto los contrarios, las tripas, y entonces no hay poder de reacción. Yo los veo muy directamente, no hay poder de reacción en el equipo. Es decir, no es balón a Lewandowski, no mete un gol nadie.
Ya, en eso estoy de acuerdo contigo, pero mira, y de hecho el Atlético de Madrid gana el partido porque saca un 9, curiosamente saca un 9.
Sí,
estaba yendo ayer en tiempo de juego, bueno, el otro día en tiempo de juego, y yo quiero recordar que el primer tiempo, por ejemplo, ya no te digo el segundo, el primer tiempo del Atlético de Madrid, Simeone era un cobarde, el Atlético de Madrid no jugaba tal, lo que se habló de ese equipo del Atlético de Madrid fue terrible, y ahora resulta que cuando faltan todavía 5 minutos, que va 1-1, el Atlético de Madrid no ha perdido nada, no, el Atlético de Madrid no sé qué, el Atlético de Madrid no sé cuánto, y ahora resulta que hay una jugada al final del partido, como tú sabes, en el descuento, y gana el partido. ¿Ahora quién es el bueno? ¿El Atlético de Madrid o el Barça, que yo vi que le pudo meter 5-6 al Atlético de Madrid?
Decidme una cosa a los dos. Ahora, ¿quién tiene mejor plantilla de los tres? ¿Atlético de Madrid, Real Madrid o Barcelona? Minguella.
Madrid,
¿quién? ¿Atlético o Real?
Sí, el Real Madrid tiene la mejor plantilla. Lo único que está pasando un pequeño bache de lesiones en defensa.
Sí.
Tao, Carvajal, y esto lo acusan. Pero en medio campo y delante, si les fueron los jugadores, si cada partido
hay varios jugadores.
Claro, que no pueden jugar porque no tienen sitio, claro.
Fíjate, te iba a decir una cosa, pero después de lo que acaba de decir José, voy a cambiar mi opinión.
Que tiene un plantillón el Atlético,
No, es que como yo me gusta oír a José, porque al final es la sabiduría en estado puro, pues escúchame, yo le oigo y ya lo que tengo que decir.
Ya has cambiado de opinión, ¿no? Me has cambiado de opinión.
No, mira, te iba a decir el Atlético Madrid, ¿por qué? Pero es que ahora tú dices una cosa, como ha dicho José, se recuperan los lesionados, que nunca hablamos de lesionar al Madrid, porque no se deja para nada. Y si evidentemente, como él dice, los jugadores responden, yo creo que plantilla para competir todo tiene el Madrid. Ahora,
a día de hoy, para mí, la mejor plantilla es la de Atlético de Madrid.
Estoy de acuerdo.
Sin lugar a duda.
Estoy de acuerdo.
El Madrid es más compacta.
Tiene recursos, miras el banquillo. Bueno,
mira lo que hizo ayer en el segundo tiempo y arriba.
Hombre, tú dirás. Es que, y bueno, cuidado que ahora el Real Madrid ya ha acabado la adaptación según Ancelotti de Mbappé. Pero bueno, eso lo vamos a dejar.
Está en ello. Dale, ¿no? Todavía, mira, a Mbappé hay que darle un poquito más de margen.
Ya.
Lo que pasa es que yo te digo una cosa. Y esto, José, me te va a dar la razón.
Es un crack. Es un crack.
Si, como se ponga bien de verdad, como coja su...
Claro que se va a poner bien, hombre.
Este va a hacer 40 goles seguro. Y eso al Madrid, cómo le va a venir.
Muy
claro,
bien.
Evidentemente. Pero bueno, todavía queda mucho.
Sí,
queda
hombre,
mucho
sí. Lo iremos comentando. Pareja, os deseo felices fiestas.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Para todos.
Cuidaros mucho. Y amenazamos con volver a llamar el próximo lunes. Ya veremos, ¿eh?
Exactamente. Que paséis unas Navidades maravillosas.
Gracias, Poli.
Un abrazo a todos.
Un beso, ¿eh?
Mucha salud.
Feliz Navidad.
Adiós, Poli. Adiós, Minguella. Venga, una pausa y más cosas.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Y poder disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Futbol, hem de parlar del Girona, un Girona que està de vacances fins al dia 29, tornen el 29 diumenge a la tarda, el dia 30, entrenament de portes obertes, 10:45 a Montilivi, estan mirant amb la lupa el mercat de fitxatges i estan intentant tancar un amistós abans de la represa de la Lliga. Un Girona que és 8è amb 25 punts. Del que té per davant parla l'entrenador Mitchell.
El 2024 és un any increïble per nosaltres. Penso que és pitjor que el 2023. En punts, que és la història per al Girona i molt feliç per aquest any i el propòsit de l'any 2025 per mi és estar en els 7 primers llocs. Veurem si som capaços. Depèn molt de la nostra continuïtat en el joc i en la manera de fer les coses el dia a dia.
Tanca el Girona a 5 punts d'Europa aquest 2024. Ara, el Joan Batllori, un bon consell.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servion de Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva onda quan més et convingui. També al migdia. Servion de al carrer Llull, 4749, al Poblenou.
Gràcies, Joan. Tenim més coses, dues més de futbol. La primera, Edu Badia, per parlar... Bona tarda, Badia.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
De la Copa de la Reina, on tenim cara i creu. El Barça, que avança als quarts de final, cau al Levante Badalona.
I qui vegi el marcador pot pensar en una golejada còmoda del conjunt de Pere Romeu, però tot el contrari. El Barça ja està als quarts de final de la Copa de la Reina després de superar 2-6 al Tenerife, però el tècnic blaugrana va haver de treure tota l'artilleria per estar a la següent ronda del torneig del cau. El conjunt blaugrana va veure com el Tenerife empatava 1-0-2 per la via ràpida, però el partidàs d'Alexi amb dos gols i un hat-trick de Bapajor van ser suficients per sumar una victòria que no es va decantar fins a l'última mitja hora. El Barça tanca l'any de la millor manera possible, però Romeu, tècnic del conjunt culer.
Home, jugar amb aquesta personalitat en aquest camp penso que no és gens fàcil. Amb això estic molt content. Estic content que, tot i encaixar dos gols ràpids a la mitja part, la gent estava convençuda de que, fent les coses com tocava fer-les, podíem capgirar l'eliminatòria i posar-nos per davant un altre cop. Hem entrat amb confiança i tranquil·litat a la segona part, que era el que requeria, i hem acabat passant l'eliminatòria.
Ara espera la següent ronda també partit únic, el Real Madrid, l'Atlètic, el Levante, el Granada, el Madrid Club de Futbol, la Real Societat o el Cacereño. No serà el bombo als quarts de final el Levante Badalona, que segueix amb la seva mala dinàmica. El conjunt de Ferran Cabello fa dos mesos que no guanya. El divendres va quedar eliminat de la Copa per 0-1 davant l'Atlètic de Madrid.
És a dir, esperant rival pel Barça. Titulars que ens deixa la jornada de Primera Federació, Edu?
Última jornada de l'any que deixa l'empat a dos del Barça Atlètic al Johan contra el Bilbao Atlètic, partit a molt de ritme. El conjunt blaugrana es va avançant dues ocasions amb els gols de Garrido i Unai Hernández, però les dues dianes de l'extrem o la Barrieta van evitar que els d'Albert Sánchez sumessin els tres punts. Empat que deixa el filial del Barça en terra de ningú. Pitjor li van al Nàstic, a Salamanca, derrota sense ànima per la mínima contra Unionistes. Segueixen els problemes en atac de l'equip grana, només un remat a porteria en les tres últimes jornades. El capità del Nàstic, Joan Oriol, demana disculpes a l'afició.
Queda un partit per acabar la primera volta, queden encara 18 jornades més, tranquil·litat, això és molt llarg i estic convençut que ho aconseguirem. Jo segueixo creient en aquest equip des del primer dia, i l'únic que li puc dir a l'afició, que entenc el seu enfado al d'avui, els aficionats desplaçats, no? Que al final doncs estic disgustat també per ell, no? Perquè al final costa vindre, diners que es gasten de la seva butxaca i veuen un partit com el que han vist del seu equip, doncs demanar-los disculpes, i estic convençut que millorarem i que el pròxim partit a casa, el 2025, doncs els donarem una alegria.
L'Andorra va aprofitar la desfeta del Nàstic i tanca l'any en llocs de play-off gràcies al gol de Josep Sardà contra la Moribeta al cuí de la primera.
Tenim uns apunts de bàsquet. Per destacar, entre d'altres coses, el debut amb derrota de Moncho Fernández a la banqueta del bàsquet Girona, a la pista del Breogán. Van començar bé, després van encaixar un parcial 18-0 i, tot i que ho va intentar, va perdre 77-74. La situació més preocupant és que el conjunt de Fontdejou segueix cué, però ara a dues victòries de la permanència. També és notícia el Joventut de Badalona, que arriba a la vuitena posició. Bona trajectòria al campionat domèstic. Són 4 victòries als últims 5 partits. Posició de Copa del Rei. Atenció, que anem cap al final de la primera volta i es va apropant el tall. I en una setmana on tenim clàssic. Diumenge vinent, 9:15. Real Madrid-Barça, diumenge 29, 20:30, partit de la 13a jornada de la Lliga Endesa, que explicarem al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Divendres, just divendres anterior, el Barça rep al Palau l'Estrella Roja en partit d'Eurolliga. segons i tanquem programa. Hi ha cosetes, estan passant coses, notícies d'última hora, Badia.
Doncs que Baraja, ja no és el tècnic del València que va de ser destituït, Pipo Baraja, eh? Que el bàsquet Girona i el jugador francès William Howard han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia. La Lliga ha escollit a Simeone com a millor tècnic del mes de desembre i Televisió Espanyola emetrà la final de la Champions fins al 2027.
Molt bé, gràcies, Badia. Ens retrobem demà, eh?
Sí, estarem aquí la setmana, no?
Sí, senyor, setmana aquesta feta. Setmana l'equip de Guàrdia, l'equip de Guàrdia. De Nadal i Sant Esteve, eh?
El pla B d'Esports Cop,
sí, senyor. Recordeu les enquestes a la xarxa social X. Enquesta Barça. Veieu el Barça capaç de recuperar el liderat? Sí o no, guanya el no amb el 64% dels vots. Enquesta Girona, anem a jugar una miqueta, Quique Cárcel, director esportiu. Si tu ets Quique Cárcel, què fitxes? Un defensa, un migcampista, un davanter? Clarament l'enquesta decantada per un davanter, 54% dels vots. I enquesta Espanyol, esteu d'acord amb la confiança del club en Manolo González? Sí o no, guanya el sí amb el 72% dels vots. Camí de les 4 de la tarda, més informació puntual als nostres butlletins, la informació local i regional a les 7, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres ens retrobem demà, 3 i 5, en aquesta sintonia. Que vagi bé.